Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La recta final, l'última secció del Sant Cugat a fons, Gat i Gos, l'espai per parlar del món animal en companyia dels responsables de la protectora animal al Cau Amic, el Francesc Codonyès, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Rosa Maria Marquès, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui porteu el que ha estat tota una insígnia del món animal a la ciutat, podríem dir, no?
Una institució.
Sí, avui volem fer una miqueta de viatge enrere.
Ah, un retorn al passat.
Sí, un momentet de records, dels inicis, de tot això. De fet, portem en Jaume Pros. Hola, bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Ell va ser el fundador, propietari, diguem-ne, que va començar amb la primera botiga de venda d'articles per animals aquí a Sant Cugat.
I d'animals també, no?
I d'animals també. Però que més d'això va ser innovació. Aquí a Sant Cugat en aquella època no hi havia res de tot això, estem parlant de fa uns 35-40 anys, en aquella època no hi havia res de tot això, i a molts dels que som d'aquí ens portaran molts records.
Sí, era la botiga de referència.
Exactament, era la botiga de referència que coneixíem tots els del poble, de Vallvidrera, de Florès, tots anàvem allà, i bueno, jo que començaria a poder és una miqueta...
Només que diguis el nom, jo crec que la gent dirà... Oh!
Ah, exacte. Jo crec que molts de vosaltres en aquests moments ja esteu recordant el nom, però tots sabem que era Fauna. Era una...
La fauna.
Perdó, la fauna.
Sí,
no ho fem malament.
Però és...
Llavors, jo que començaria és... no sé, Jaume, d'on va sortir la idea de començar a muntar una botiga així aquella època?
Bé...
Com se't va ocórrer això?
Bueno, jo ja de molt petit... De molt petit, la meva gran afició sempre ha sigut els animals. La prova és que jo, de petit, ja coneixia tot l'entorn de Sant Cugat, on podíem trobar un llangardaix, a tal hora, les serps, ocells, bueno, ho sabia tot. Les granotes, les basses, de Can Buscallà, etc. Vull dir, si a mi em perdien, ja sabien on trobar-me. Sí, i aleshores... Entre altres coses, després va estar creixent, jo també vaig ser Boy Scout, i aleshores bueno, també va ser maco perquè tota la meva patrulla era la que tenia més seguidors, perquè tothom volia vindre amb mi, perquè en moments de descans jo sempre anava a observar animalets. Mai sempre en plan respectuós, però mira, he nascut així.
Amb aquesta afició,
sí,
no?
I d'aquí et va venir el tema de que, perquè suposo que al principi que en aquella època no hi havia tants animals de companyia com ara, gossos i gats, sinó que també hauries tocat molt tema de gallines, conills, poder...
Sí, sí,
de granja, més.
Sant Cugat, esclar, ha sigut un poble totalment agrícola i ramader. Per tant, tal com dius el Francesc, resulta que a Sant Cugat tots eren pagesos. Abans, doncs, totes les cases, qui més qui menys, tenia gallines, tenia conills, tenia tórtoles, coloms, i bueno, era la vida del dia a dia, que d'això també en vivien. I aleshores, en aquella època, pues, el que es feia, el que es venia, eren pinsos per aquest tipus de bestiar. Me'n recordo pues, que venia molts bebedors, menjadors, tots aquests de fang, per les gallines, sí. Pels conills, el que hi havia a l'època, aquella època, no hi havia res més. Sí que hi havia gent que tenia gossos, molt poca gent, era molt divertit perquè allò va ser la primera... És a dir, clar, estem parlant de molts anys. Aleshores, resulta que nosaltres teníem... primer, jo vaig començar vivint gràcies a tots els immigrants que venien del sud d'Espanya a Catalunya a provar sort per la feina. Sant Cugat, Serranyola, Rubí... Aquests immigrants venien aquí, deixaven la família allà, però tenien com a vocació, portaven l'afició dels ocells. I aleshores, clar, s'avorrien per la gent i venien a casa a comprar caderneres, gafarrons, canaris, i bueno, i de mica en mica pues, vam anar pujant, però en aquella època el que més es venia era això, eren perdius, tenien perdius, faisans, és que la fauna, durant molts anys, per mi han passat tres generacions. Vull dir que molta gent que en aquests moments m'estan escoltant, suposo que els deu posar la pell de gallina, perquè a mi em passa. Per exemple, bueno, obríem els diumenges, no tancàvem mai, mai, és a dir, jo vaig començar a tancar els diumenges de la tarda, no, bé fent dit, tots els festius de l'any, vaig començar a tancar el diumenge, els festius de la tarda, mig any abans de casar-me. Per tant, què vol dir això? Que era una rambla de gent. Els diumenges la gent venien amb els matrimonis, amb els fills, a passejar. És que era, quasi, es pot dir que era una cosa obligada. Vull dir, bueno, no havia res més, i, bueno, i la gent venia a casa.
Era un entreteniment.
Molt, molt, molt.
I si teníem algun problema, també, veníem a demanar consell.
Bueno, això sí.
Més que el veterinari, perquè llavors només estava el Luiso.
Sí, sí, bueno, sí. Jo tenia una certa formació, perquè jo vaig començar a treballar de molt jovenet en una botiga d'animals a Barcelona. I allà és on vaig agafar molta experiència. Com ara diu la Rosa Mari, és molt curiós, perquè abans d'aquí a Sant Cugat hi havia només el doctor Viso, com tots els pobles, que hi havia el veterinari titular dels mataderos. Doncs clar, jo volia un veterinari pues, més especialitzat amb gossos i gats, sobretot amb gossos. I em va costar molt, és a dir, és molt curiós, eh? Ara veterinaris n'hi ha per tot arreu, com tot. Però en aquella època em va costar molt i molt aconseguir un veterinari. Vaig aconseguir un veterinari que era militar. I, bueno, i en aquella època pues, ja em va servir. I aleshores, perquè la gent que m'estigui escoltant i perquè es donin compte que avui és molt fàcil per una clínica veterinària muntada, però en aquella època, per l'escassetat econòmica, pels desconeixements, perquè Sant Cugat, esclar, no sabíem encara com això aniria, què va passar? Doncs pues, bueno, que a més de tindre una taula d'operacions i un quiròfano que no humana, doncs pues vam començar el que era un arcón, una nevera d'aquestes, era on el veterinari explorava els gossos. Us he de dir perquè de quina forma més primària vam començar. Però gràcies a l'esforç i estar-hi a sobre, aleshores aquesta constància va fer que en mica pues, la cosa va anar pujant. I, bueno, i aleshores arriba el moment que quan va vindre la crisi dels 60, doncs tots aquests immigrants que em van donar molta vida, perquè jo també he de dir, i el que em senti pot quedar una mica parat, però jo, aquella època, feia una caixa de diners, de 13 i 16 pessetes diàries. I el dia que feia 30 o 35 pessetes, jo em sentia capità general. La meva senyora ha sigut sempre, quan jo la vaig conèixer, era funcionària de l'Ajuntament de Sant Cugat. Però, pues, bueno, amb els anys el negoci va anar creixent, i va anar creixent, fins al punt que va deixar de ser funcionària per estar al meu costat. I sort amb ella, entre els dos, vaig ser el pollo més gran, tindre-la amb ella al meu costat, i aleshores, bueno, entre els dos vam anar agafant força, i bueno, i fins que amb el temps, com sabíem nosaltres que allà on estàvem, l'Ajuntament pues, tenia que ser una zona d'equipaments i tenien que despropiar la finca, és quan vam decidir ja muntar la fauna que més d'un ja recordaran que va ser la Rambla Celler cantonada amb el carrer Sant Medí.
Doncs ara fes-me memòria, la primera fauna on va ser? Perquè jo ara no la recordo.
Sí, la primera fauna va ser, és a dir, jo, com bé he dit abans, jo venia de Barcelona de treballar en una botiga d'aquestes molt acreditada a Barcelona, el carrer París, en el dic de Granados, una botiga que deia Flora i Fauna. I bueno, jo el seu dia vaig conèixer, la que és avui la meva senyora, que vivia en una casa de pagès que es deia, aleshores es diu Palau, i deien a Cal Palau, que era la Rambla del Celler, on hi ha la, on hi havia la fauna, la Rambla del Celler, hi havia la Riera. I llavors hi havia un pont que era per anar a la casa particular dels meus sogres. I aleshores jo vaig començar en allà. Ells tenien granja de gallines.
Ara hi ha un parc. Hi ha un parc, hi ha jardins.
Sí, el parc, per exemple, el Ramon Bernils.
Sí, aquella zona.
Inclús a nosaltres costa saber localitzar on és.
És allà, és allà.
Com encara es manté un xop, un arbre d'aquests, un xop d'aquella època, qual que encara...
És la referència, no?
Sí, per nosaltres, per la família.
Clar.
Però dubto que la gent ho reconeixi. Bueno, i el fet, això, vaig tenir la meva senyora al costat, i bueno, i ves quan vam decidir muntar la fauna, perquè sabien que tard o d'hora tenien que marxar de la finca. Però van seguir uns principis molt complicats. El que passa és que els meus sogres tenien granges de gallines, jo quan vaig entrar a aquella casa inclús tenien tocinos, la quadra dels tocinos i uns galliners, i segon també vam crear la botiga, que bueno, allà es passava amb la meva dona i jo traient pols i bueno, uns temps molt difícils, però que els recordem amb gran carinyo.
I escolta'm una cosa, en quin moment, quan canvia, diguem, la tipologia d'animals? Clar, parles dels orígens i els animals que venen associats a aquella època són animals de granja, però quan es fa, diguem, el traspàs, perquè els animals que avui coneixem com animals de companyia, els gats, els gossos i altres que podríem afegir, ja són, diguem, el que tu toques més.
D'acord, sí, molt bona pregunta. És a dir, jo, en aquella època, doncs, les cases veníem guatlles, veníem perdius, veníem animals perquè la gent per consum,
sí.
I altres per afició, perquè teníem una varietat de feixans, el de Mongòlia, el feixan durat, etc. Pintades, oques, ànecs, teníem tot això, teníem. Aleshores, com deia abans, allò, tots aquests immigrants que venien aquí de fora en l'afició dels ocells, va haver el moment que va vindre la crisi dels 60, els 60-70. Aleshores, aquesta gent, quan les hores extres de les fàbriques van començar a desaparèixer, que sabíem que van començar a deixar de comprar. I a partir d'aquí és quan vaig donar la volta a la botiga i em vaig dedicar a buscar, pues, un tipus de client que tingués un poder adquisitiu més alt, que era el món del gos. Pues clar, no n'hi havia masses tampoc. Però, mica en mica, pues, la fauna era un referent. I aleshores en tota la comarca no hi havia cap botiga del nostre nivell. Aleshores, clar, venien gent a Boca Orella, doncs venien gent de tot arreu, de Ripollet, de Santa Maria Barberà, Serranyola, Rubí. Vull dir, l'altre dia vaig estar a Rubí fent una compra i un senyor parlant em diu, escolta'm, no sé de què, com va sortir la conversa, jo el dic que és Sant Cugat, però la qüestió que em diu, jo a vostè en su casa li compré un aquari quan m'hi casé. I bueno, les coses aquestes tinc moltes sorpreses. A més, després, bueno, també jo com a anècdotes, també jo vaig arribar a conèixer...
Ja sé quin nom diràs. Ja sé quin nom diràs. Pues, i si no, ja t'ho diré jo després.
D'acord. Bueno, pues, ja.
Caram. No, és que em sembla que m'estava llegint la ment perquè jo estava ara visionant a un personatge. Molt relacionat amb el món animal i que també va ser una llegenda, sí, però a nivell espanyol.
Correcte.
Sí?
Correcte.
Sí, és el mateix.
Sí, és el mateix.
Anàvem tots per aquí.
Així que el doctor Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, senyor.
Igual jo vaig tindre el plaer i el gust d'estar amb ell.
Jo crec que tenies una fotografia a la botiga, oi?
Caramba.
Sí, senyor.
Sí.
Em fa molta il·lusió que em comentis això, perquè aquesta fotografia la tenia justament en el mostrador, amb una viga, bueno, caramba, Bueno,
a la vista,
sí,
estava ja...
A la vista, eh? Amb un pilar, amb un pilar.
Sí.
I aleshores, sí, entre altres coses, hi havia la fotografia d'ell. I a mi em feia molta, molta il·lusió, perquè veies que venien els pares amb els fills, i els pares deien, el nen el tocaven, i deien, i assenyalaven
la fotografia.
La fotografia. I deien, este senyor, amb allò. I jo, bueno, jo sentia orgullós, però jo dissimulava, no? Pues, hores d'ara, és curiós, perquè vas pel carrer, et para gent, i tothom, molta gent em fa referència a aquesta famosa fotografia, i els pares diuen al fill, este senyor o aquest senyor és el que sempre t'hi dic, que estava fotografiat. Sí, sí, sí. Bueno, són coses que, sí, han passat moltes coses, però, bueno, jo sempre he seguit amb la meva línia, i aleshores, afortunadament, vam arribar a tenir un nom. En una ocasió, això ja és una mica de riure, el meu germà, el gran, són tres germans, anava a estudiar a Barcelona i puja el tren. I aleshores se senta, i abans els trens hi havia de cara i cara, no? La gent sentaven, bueno, que seients que són la volta, etc. Sí. Bueno, el fet és que ja, jo havia vingut molts ocells, molts, però molts. En aquella època se'n venien moltíssims. I el meu germà, el tren venia de Rubí. I aleshores és curiós perquè se senta el meu germà i sent que els que tenien el seu davant parlaven de mi. I deien, una anècdota que és divertida, perquè és graciosa, no? Diu, sí, sí, aquel xaval allà debajo de la riera, aquel, diu, és el nazis de los pájaros. I el meu germà va sorprendre molt, no? Però bueno, una cosa més.
Però Jaume, tu continues, sí, igual.
A més, hem de tenir en compte això, que era el que anàvem
jo,
a comentar ara.
Jo, és que, clar, si fauna és superimportant, però ell no ha deixat de ser fauna, encara que no tingui la botiga. Està preservant molt dintre del món de Sant Cugat, el que és Valdoret, la floresta i tot això, casa seva, està preservant el que és la fauna autòctona, perquè la gent ve a viure aquí, però quan el primer que et diuen, escolti, què puc fer per no tindre tortolàs, que em caguen en el jardí? I els hi dius, pues té que anar a Barcelona. Però és que ell és un, com es diu, una enciclopèdia. És dir, que...
No, és un especialista, és un estudiant.
No, no n'hi ha, moltes gràcies.
No, però és que és així.
Tampoc n'hi ha per tant.
No, a veure, que és així, és que tenim poc grato i voldríem...
Però tenim més dies.
Per ara.
No, bé,
però tenim més dies, sí. Perquè un altre dia, Jaume, si vols, i ja estàs convidat, pots venir a parlar-nos de les espècies autòctones de Valldoreix.
Pues sí.
Ja que tens tot això tan estudiat, doncs jo crec que també pot ser interessant de conèixer-ho. Avui hem fet, diguem, un episodi de nostàlgia, perquè la gent torni a recordar el que va ser aquesta botiga, la fauna, que, bueno, qui més qui menys, la gent que ja portem uns anys vivint al poble, doncs vam conèixer, que va ser efectivament la botiga de referència. A mi fins i tot em va servir personalment per fer una miqueta de pedagogia, no? Sí. Quan per primera vegada els fills et demanen, volem un gos. Dic, val, doncs anem a la fauna. Anem a la fauna, però que us expliquin què suposa tenir un gos, perquè això ho va fer el Jaume.
Sí, exacte. De fet, tots hi vam anar, jo recordo el primer gos que vam tenir, el primer que vam fer va ser anar a travessar la riera, aquella època, perquè jo encara soc de l'època que estava a l'altra banda de la riera.
Jo la recordo molt vagament, però alguna cosa recordo.
Home, jo recordo que em renyaven quan hi anava sol cap allà, només et diré això.
Però jo, és que fent referència al que acabes de dir ara, a la botiga, per exemple, jo vaig, quan es parla de fiepedologia, jo deixo uns llibrets que parlava sobre aquaris, per muntar un aquari, realment totes les fases ben posades, perquè abans hi havia res d'això. El que volia comprar un ocell, també, com cuidar-lo. I també respecte a unes indicacions que un gos es tenia que vacunar a tals edats, perquè si no hi havia informació de cap mena. Aleshores, jo em vaig despavilant. I aleshores la fauna, constantment em trucaven col·legis i em preguntaven, escolti'm, quin dia podem venir a visitar amb la canalla, sí, la fauna. I, bueno, sí, sí, jo tenia una agenda i, bueno, la tenia plena.
Visites.
Visites. I, a més, venien tots, les escoles venien, i jo me'n recordo si fos ara, que si venien dos classes, si venien dos classes, el que feia és que els feia un regalo. És a dir, una classe els regalava una peixera i l'altra classe la tortuga, perquè comencessin a tindre coneixements i estimar i com cuidar les bestioles. Molt I bé. No marxaven mai de la botiga si no els feia cantar una cançó.
Molt bé. Doncs en el pròxim capítol sabrem quina era la cançó.
Sí, farem cantar la cançó al pròxim capítol.
Ho farem per episodis. Fes memòria, Jaume. Tornem a convidar. Sí, i vens a explicar-nos lo de la fauna autòctona de Valldoreix.
Sí, perquè realment el que vull explicar no explica res.
Bueno, no, si has explicat moltes coses. Jaume, moltíssimes gràcies. Gràcies. Rosa Mari, gràcies. I Francesc, gràcies a vosaltres. Gràcies. Demà més, a partir de les 9, un nou Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.